Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Som dimecres, passen pocs minuts de les 11 i amb l'equip de Vinzeum tenim cita cada setmana a aquesta hora. Cita que comença amb música. I si els oients fidels sentiu jazz, immediatament sabeu que aquest dissabte hi ha concert de Jazz Club Vilafranca a l'Auditori de Vinzeum. És el segon concert d'aquesta temporada, però avui estem molt contentes perquè no seran membres de l'equip de la Junta de Jazz Club Vilafranca qui ens presentin aquest concert, sinó que serà el protagonista, serà el músic. Avui ens acompanya el guitarrista vilafranquí Xavi Díaz, que amb Xavi Díaz Group protagonitzarà aquest segon concert de la temporada. Xavi, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Presentes a Tientes, primer treball discogràfic d'aquesta nova formació que lideres.
Sí, és una formació que va sortir després de la pandèmia, just de la pandèmia. Vaig tancar el cercle del Xavi Díaz Quartet, que va durar uns 14 anys, i vam gravar 5 discos. I com tot el que passa, el que va passar amb la pandèmia, pues, era un moment de dir, bueno, potser és una senyal de que hem de fer canvis, no? I hem de fer coses. I vaig fer temes nous i a partir d'aquí vaig buscar músics amb els que estigués còmode i tots músics molt propers. I a partir d'aquí pues, van començar a fer algunes actuacions i ens van decidir per anar a l'estudi. El van gravar aquest mes de febrer, a Casa Murada.
A Banyeres.
A Banyeres, a l'estudi del Jesús Rovira, de l'Accent Busto, ex de l'Accent Busto, perquè és un estudi fantàstic. I, bueno, contents de presentar-lo, contents de girar amb ell i contents de vindre a Vilafranca, molt contents.
Abans d'entrar a l'estudi, ja havien girat, no?, aquestes cançons sí, noves de Tientes.
Sí, sempre ho faig, eh? Abans d'entrar a l'estudi anem tocant en diferents concerts per veure la resposta, per veure també si es necessiten fer canvis, si s'eliminen cançons, s'han d'incloure. M'agrada fer aquesta reflexió perquè és una manera d'anar a l'estudi més convençut de lo que vas a gravar. I sí, després sempre estem satisfets de la feina.
Presenta'ns a Tientes. A Tientes Junt, eh? Per cert, si ho busqueu a les plataformes, a Tientes Junt.
Sí, és simplement més que res perquè m'agradava la paraula, m'encanta, no? Després també era una manera, el reflexe de lo que ens passava a la pandèmia, no? De que anàvem caminant una mica a les fosques, que no sabíem què hi havia més enllà, no? Però és una paraula que m'encanta. I després, separada, queda com a estranya per mi. La veig molt més junta, no? I després, també, al fer la portada, doncs també reflexa una mica aquella sensació de foscor i també de no sé ben bé què passarà, no? I, bueno, i és una paraula xula i, a més, era un dels temes del disc.
Són, en total, 9 peces.
9.
Instrumentals.
Sí.
Eclèctic, diferents, totes?
Totes diferents, sí.
Veuen de diferents inspiracions
sí,
i fonts?
Sí, és que hi ha moltes influències, moltes. Des del jazz clàssic fins al jazz més fusionat, el flamenc, la música africana, el pop, és que està tot aquí.
I el Penedès també?
I el Penedès molt.
Bategant darrere?
Molt, 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 perquè sobretot aquest tema, a l'hora de ficar els títols, clar, jo visc a Santa Fe del Penedès, visc davant de vinyes, i clar, allò em dona amb molta, no sé, molta fluïdesa, no?, a l'hora de crear i sobretot a l'hora també de buscar títols, perquè penso que els títols han de reflectir una mica la situació del moment, no? I com en aquella època, pues, què feies? T'escapaves per les vinyes i caminaves i anaves a buscar espàrrecs i coses d'aquestes, perquè no hi havia res més que fer.
Poca cosa més.
Aleshores em van començar a sortir indrets del Penedès. Camins, vinyes... I bueno, hi ha un tema que es diu Camí de les Costes, hi ha un tema que es diu Senders del Torrent, i tots són una mica referent molt, molt al Penedès. De fet, ja ve del disc anterior que havia fet, que es deia Primavera Santa Fe, amb la qual, clar, evidentment, si fas música instrumental t'inspires molt amb el que t'envolta, no? Si estigués visquent a Barcelona segurament seria diferent, no? Seria molt diferent.
Com és aquest procés creatiu? T'hem d'imaginar passejant entre vinyes, pues mira, bevent d'aquí i d'allà, sí, i després tancat a l'estudi?
Hi ha moltes coses estranyes i moltes coses diferents. A vegades caminant et ve una melodia i el que fas, com no tens paper ni res, ni el telèfon per gravar-t'ho, pues estàs cantant la melodia tota l'estona. O sigui, fas un recorregut d'una hora, quan arribes a casa ja la saps de memòria. Llavors l'escrius, no? Això passa a vegades. Altres vegades estàs simplement tocant i et surt una frase i aquesta frase la desenvolupes. Altres vegades escoltes un tema que t'agrada i dius, ostres, m'agradaria fer un tema com aquest, no? No sé, és que xulo, no? I busques fins que trobes una manera, però és molt difícil, eh? Vull dir, jo no sóc compositor. O sigui, jo suposo que per mi compositor és el que treballa i viu.
No t'hi consideres, però ho ets.
Bueno, però per mi un compositor és el que li encarreguen una feina i ell fa. Jo sóc professor i guitarrista i de tant en tant faig temes, entens? Que és el que ens serveix per donar-li sentit a tot, perquè jo em vaig ficar al món de la música per això, no? I després les circumstàncies te porten a altres. I a guanyar de la vida donant classes, que és super digne, no?
Gratificant, però, també.
I gratificants, hi ha moments de tot, però sí. No, però és gratificant. És gratificant perquè normalment els alumnes em saluden pel carrer.
Això és
no, no em giren la cara, lo qual és molt gratificant, sí. Pensa que fa molts anys que ho faig i cada dos per tres en trobo... Clar, jo tenia alumnes de 7, 8, 9, 10 anys que ara són... Clar, són gent de 30, 40.
Adults.
Xavi, no sé què. I dic, hòstia, digue'm el nom, perquè ara no et reconec.
No caig, no? Quina generació,
no,
quina promoció.
Xulo. És xulo, això. Tot, jo estic content, de la, de com em van les coses i com desenvolupo dins d'aquest mundillo tan complicat, no?
Presenta'ns els companys de grup que tocareu aquest dissabte a Vinzeum.
Són els meus amics. Mira, hi ha una, és molt important per mi, per exemple, la figura del baixista. Enric Soler, havíem estat tocant junts als anys 80 amb orquestres, amb grups de rock. Ell, per qüestions de feina, va deixar la música. Ha estat 10 anys sense tocar l'instrument i durant la pandèmia, com vivim a prop, amb unes quantes hectàrees de vinya que ens separen, doncs ens trobàvem i jo li presentava les cançons i ell les tocàvem i a partir d'aquí vam dir, ostres, pues, això hem de tirar endavant i a partir d'aquí pues, ell va ser el que va veure tot com va començar, com va néixer i vaig dir, pues, t'has de ficar les piles i ja t'hi pots passar unes quantes hores tocant el baix cada dia perquè entres dins del grup. Després el bateria és el bateria que ja venia amb el Xavi Díaz Quartet, que era l'Isidre Ruiz, de Sant Pere de Ribes, que és el bateria que m'agrada perquè és un bateria molt experimentat, que toca molts pals, sap tocar molts estils i és idoni per aquest tipus de música que toques tantes coses diferents, no? I després el Mark Colling, que és un pianista anglès, però que viu fa ja 30 anys que viu al Penedès, i amb el que jo acostumo a fer molt piano bars i eventos. Ell i jo fem duos i toquem en casaments i amb aperitius, amb...
El que calgui.
I aleshores és un pianista que m'agrada, és una persona... Que és un gran músic i una gran persona i, bueno, a mi envoltant de gent de molt de confiança. I això és el que fa que el producte te'l creguis, perquè buscar músics per fer un concert o per fer un projecte està bé, però a vegades els músics només van per la pasta, no? De dir, bueno, quan és el proper bolo? I aquest, en aquest cas, no. Vull dir, ells... ensagiem el que el convingui, anem a tocar on sigui i tot beneficis, no?
És Xavi Díaz que amb el seu grup, amb Isidre Ruiz, amb Enric Soler i amb Mark Colling seran aquest dissabte a 8:45 a l'Auditori de Vinzeum presentant aquest primer treball discogràfic, A Tientes. Mil gràcies, Xavi, que us ho passeu molt bé dissabte.
Gràcies a vosaltres, espero que sí.
Segur.
Gràcies.
fem un punt i seguit, deixem el jazz i seguim amb altres activitats, noves activitats que es cuinen a Vinzeum, que està a punt d'estrenar aquest nou Vinzeum. Ens acompanyen, com us dèiem abans, l'Enric Santisteban, responsable de la taverna de Vinzeum. Bon dia.
Bon dia.
I la Cecília Gené, ben tornada.
Gràcies, bon dia.
Aquest nou Vinzeum tindrà noves activitats, nova programació, i una de les propostes que avui volem presentar fa referència als tastos i es diu Tast d'Estrella. Explica'ns, Enric.
Tast d'Estrella, el vi català, segons... això seria el títol, no?, de lo que seria el tast. I és un cicle de tast que estrenem per lluir museu, no? El que pretenem és posar en valor el vi català de la mà de personatges tan grans, no? Són primeres espasses els que pretenem, o els que tindrem aquí a Vilafranca. El que deia, perdona, són primeres espasses, i el que pretenem és que ells ens donin la visió del vi de casa nostra. Dintre d'aquests personatges trobarem figures i persones com grans sommeliers, masters of wine, prescriptors de vi, periodistes, i tots ells donant una mirada cap al vi de casa nostra, no? Alguns són de fora, altres són internacionals, vull dir, alguns són internacionals, altres són nacionals, i...
Quina il·lusió, no? Sí. Està emocional, Enric.
Sí, bueno, és un treball que dona molta feina. Hem de pensar una cosa, que poques vegades es dona la casuística, no?, de que puguis tenir un cicle de tast amb tots aquests personatges. Poques vegades a nivell mundial. Ho trobes en alguna fira de les més potents, Barcelona Wine Week, són fires internacionals, però poques vegades es dona aquesta casuística. Per tant, crec que és algo que, primer, hem de poder fer bandera, hem de poder fardar, hem de poder lluir, però també no hem de deixar l'ocasió de que no ens hem de perdre, no? És algo molt potent.
Poseu-vos els auriculars perquè ens acompanya durant uns minutets un dels protagonistes, de fet, qui obrirà aquest Tast d'Estrella, el sommelier Ferran Centelles. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, no, gràcies a vosaltres.
Molt bon dia, Ferran, què tal?
Bones, Enric, guapo, com estem?
Bé. Entusiasmats, com dèiem ara amb la Sílvia, no?, i amb els oients.
Bé.
Entusiasmats d'engegar aquest cicle de tast que portarà estrelles del món del vi reconegudes, com tu, com en Pitu Roca, com en Roger Biusà, com l'Álvaro Ribalta, el Modena Alberca, Master of Wine, Sara G. Evans, François Chartier... Tots aquestes són persones confirmades i molt content que tu siguis qui pot obrir aquest cicle, Ferran.
No, i al final pues, és molt, sí, una molt bona selecció de persones, personalitats del vi, i que ho hagis pogut muntar o s'hagi pogut muntar també pues, és una demostració del carinyo que la professió pues, té pel Vinzeum, per tot el que feu i per tot el que representa, no? Vull dir que és, al final és una celebració, les sessions que farem celebraran el vi català, però també celebraran tota la feina vostra, i ho fem amb molt d'orgull.
Jo no voldria desvetllar les referències que
sí,
portaràs.
Sí, una mica sí, sisplau.
No. Desvetllar les referències.
Són secretes.
Exacte. Entre elles...
Digue'm, guapo.
Entre elles s'ha d'agrair que també la col·laboració per part dels cellers, no?, que s'han donat el cicle, donat el tipus de tast, han obert els seus cementiris, les seves col·leccions familiars, per poder estirar d'algunes anyades que crec que gaudirem, i que ens estigui escoltant també pot arribar a gaudir, perquè encara tenim entrades disponibles pel tast.
Mm. I... Clar, al final són aprofites aquests events per fer locures, bogeries i tastos que un altre, bueno, que no pots fer. Llavors és un tast on es parla directament amb els tallers, s'escolleixen aquelles anyades més significatives o especials, i a partir d'aquí doncs puja el nivell, o puja molt el nivell del tast.
Jo volia preguntar-te, Ferran, breument, com presentaries aquest cicle i què és per tu el vi català? Perquè el que pretenem és això, posar en valor la capacitat, no?, el potencial dels vins que tenim aquí al nostre país.
Doncs aquests cicles són les figures, no?, les figures més representatives, no?, del panorama del vi nacional, internacional, I la seva mirada sobre el vi català, el seu coneixement, les seves no, vivències, exposades doncs, a través de les copes i dels vins. Per mi és una oportunitat única, crec que molt bonica, de poder tastar vins especials, de poder conèixer conceptes, de mirar el vi amb una visió artística que la té, no? I al final de compartir doncs, un espai i un moment, uns tastos que són irrepetibles, no? Al final passen un cop i aquest nivell de vins, no? I aquest entorn doncs, és sempre difícil de repetir.
Em quedo amb aquest parell de conceptes que han sortit a la conversa. Bogeria d'una banda, art de l'altra. Ferran Centelles, moltes gràcies per acompanyar-nos i el dimecres 23 d'octubre ens veiem a Vinseum obrint aquest tas d'estrella.
No us ho perdeu, sisplau.
Així ho farem. Gràcies, que vagi bé. Adéu.
Gràcies, Ferran.
Adéu. El dimecres 23 d'octubre és la setmana que ve, Enric.
Sí, és la setmana que ve.
O sigui, abans que s'inauguri el nou Vinseum, comença a rodar aquest tas d'estrella.
Sí, sí, és un cicle que ja estava pensat per lo que era la inauguració del museu. Havia de formar part d'aquesta forma de festejar aquesta inauguració, aquest museu, durant tot l'any, no? I és per això que cadascun d'aquests personatges ens acompanyaran cadascú un cop al mes. I...
Sí, són 12 tastos amb 13 mesos, em sembla, perquè hi ha un mes de vacances, diguéssim, i aleshores també l'espai crec que és interessant de destacar, no és a la nostra sala de tast, és a l'espai de la quarta planta, al mirador de la quarta planta.
El nou Vinseum, aquells que l'heu visitat en obres, sí. Ja heu descobert que és fantàstic.
És un lloc molt especial per fer un tast, tot i que és nu també, però té una potència poètica important.
Davant té Santa Maria, el Palau Altà, no cal res més.
Exacte. I l'altra cosa que volia dir, i ara se m'ha anat del cap, estupendo.
El preu, potser, com reservar?
Bueno, el preu, clar, això són coses especials, ja ho deia molt bé el Ferran Centelles, són tastos únics, per tant, el preu és més elevat del que són els nostres tastos habituals, són 60 euros per tast, els amics del Vinseum el tenen per 50 euros. Durant un temps estem tenint també l'opció de poder-te comprar l'abonament sencer als 12 tastos, que això només ho farem durant un parell de mesos perquè després ja no surt a compte, diguéssim. I llavors garanteixes tenir plaça a tots els tastos i són 600 euros si no ets amic del Vinseum i 500 euros si ets amic del Vinseum. Però, clar, és que són molt, molt, molt especials. Són molt especials. I una cosa que sí que crec que amb aquesta campanya que vam obrir ja la setmana passada, ja fa dos, és que passa el temps tan ràpid que no. Estem dient que obrim la casa del vi català, la nova casa del vi català. Doncs és una manera perfecta, no?, de poder explicar això. El Vinseum és la nova casa del vi català. I el vi català moltes vegades és molt desconegut. I fer aquestes presentacions amb aquests personatges de primer nivell, professionals, reconegudíssims, és una altra manera d'apropar-te, no?, a aquesta realitat del vi català, que tenim molt a prop, depèn de com, també, perquè estem a Vilafranca, estem al Penedès, però per anar encara més enllà, no? Jo crec que és una oportunitat única.
Única, sí. I que estaran vins, com deia el Ferran, únics, no?
Que han sortit del cementiri i dels cellers,
són vins que no estan a la venda, són vins que
guardats
fa anys que...
Guardats a pany i forrellats.
Sí.
I a banda d'aquest tas d'estrella, que ja anirem recordant més a més a càrrec de qui hi anirà, d'aquí a pocs dies, també el 30 d'octubre, també abans que obri portes Vinseum, un tast especial també a càrrec de l'Incavi.
Sí, és un tast, és el tret de sortida a un altre cicle de tastos que ens parla de Catalunya, Terra de Vins, que engegarem el gener de 2025, això sí, i cada mes tindrem un tast d'una denominació d'origen diferent, no? Intentarem que aquests tastos estiguin presentats per persones que no estiguin dintre del Consell Regulador, vull dir que fugi, la seva mirada fugi de lo que és la mirada o els tips als que estem acostumats, no?, quan anem a algun tast d'alguna de les denominacions d'origen. Però fem una pinzellada d'aquest tast, tindrem l'ocasió de fer aquesta pinzellada el dia 30 d'octubre, de la mà de Marta Cortizas, millor sommelier del concurs de Catalunya, de millor sommelier de Catalunya del 2024, i on farem pues, un repàs per cadascuna de les denominacions d'origen, perquè estaran 12 vins, un de cada denominació.
A gira feina a l'equip de la taverna.
Sí, gira molta feina a l'equip de l'àrea de vins, de
Vinxó. Sí, sí.
Hi haurà més novetats?
Sí, hi ha
que
novetats,
llançareu
properament. Però,
sí.
Bueno,
sí?
És que...
poc a poc, perquè si no també potser se'ns obliden. Jo volia comentar-vos que la reserva per les portes obertes del 9 i 10 de novembre va superbé i si voleu venir no ho deixeu per l'últim dia perquè probablement abans del dia haurem esgotat les entrades. Per tant, si ja ho teniu clar que voleu venir, no ho deixeu per l'últim moment. Aneu a entrades.vinzeum.cat i reserveu la vostra plaça. Sí.
És el cap de setmana d'obertura, dissabte i diumenge.
Mm-hmm.
La reserva es cal fer, tot i que la visita és gratuïta.
Exacte, sí.
Però visita de metge, no? Una mica, em sembla.
Sí, és el, a veure, amb la quantitat de gent que hi haurà, és que jo el que recomano és veniu, feu un cop d'ull i després veniu amb tranquil·litat perquè hi ha molt de contingut, són moltes peces, són quatre plantes que obrim noves i això no es pot fer molt ràpid. Ara fareu una primera ullada per quedar-vos una mica amb l'efecte de uau, tot el que hi ha de patrimoni en aquesta ciutat, en aquest museu, i a partir d'aquí torneu tranquil·lament. Jo crec que és la recomanació que hem de fer tots plegats. Sí, torneu-hi.
Tot un repte per la taverna, també, Enric, aquest nou Vinzeum.
Tot un repte. Bueno, amb les mans obertes, ho esperem.
I, escolta, abans d'acabar, també hi ha TAS 18:35.
Sí.
El dissabte 26 d'octubre.
Dissabte 28 d'octubre tenim un altre TAS del cicle 18:35. És un cicle que nosaltres, en aquest cas, coordinem i ajudem a la Laia Pérez, és la responsable d'educació, i és ella qui realment acaba contactant els cellers i convidant-los, no?, a venir a mostrar els seus vins per a aquest públic tan especial, aquest públic jove, no?, entre 18 i 35 anys, de la mateixa manera que els elaboradors també es troben dintre la mateixa franja d'edat.
Mm. És un altre ambient? Tu que pots comparar bé entre un tas i l'altre?
És un altre ambient, sí, i m'agrada que sigui aquest, sí, altre, no?, ambient, no? Vull dir, és un ambient que quasi és un tas que es podria fer dret, no assegut, i a vegades he proposat, no?, així, a vegades ho dic així, que no se sent ningú, amb la boca petita, li he dit amb la Laia, ostres, hem de donar un tomb i mirar de buscar un altre ritme, un altre estil al tas jove.
Enric, Cecília, mil gràcies, que vagin molt bé aquests nous tastos i seguirem explicant novetats aquí dimecres a dimecres. Adéu-siau.
Molt bé.
Adéu.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19 a la Regió Sanitària Penedès. La Regió Sanitària Penedès iniciava aquest dilluns la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 en les persones entre 60 i 80 anys. En les persones en condicions de risc menors de 60 anys, les persones amb immunosupressió, els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics que estan en contacte amb persones d'alt risc i els infants entre 6 mesos i 5 anys, els quals es vacunaran únicament de la grip. L'objectiu principal de la vacunació és la protecció de les persones amb risc de patir complicacions relacionades amb aquests virus respiratoris, la circulació dels quals augmenta amb l'arribada de la tardor i l'hivern. A Catalunya, la vacunació cada any evita més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions de salut. Amb aquesta finalitat, més de 200.000 penedesencs estan cridats a vacunar-se de grip i Covid-19. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos executa obres per millorar els camins del municipi. En el marc del Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de Santa Margarida i els Monjos i del Programa Sectorial per la Millora de Camins Municipals 2024-2027, i gràcies en tots dos casos al suport econòmic de la Diputació de Barcelona, s'estan duent a terme al municipi obres de manteniment de diversos camins rurals, tant a la plana com a la muntanya. D'una banda, es fan les actuacions anuals de manteniment de la xarxa viària bàsica necessària per la prevenció i l'extinció dels incendis forestals, i de l'altra es fan actuacions de manteniment de camins essencials per garantir la connexió viària amb les masies i els nuclis aïllats. Entre les obres en trobem la millora de 2,84 quilòmetres respecte a camins veïnals, 2,5 quilòmetres de camins forestals dedicats a millorar la mobilitat de vianants, turismes o bicicletes. El pastisser calafellenc Marcos Díaz guanya el premi al millor torró d'Espanya. Un tastacegues de torró creatiu li ha servit per aconseguir aquest guardó. El mestre pastisser calafellenc Marcos Díaz, de la pastisseria Rosana, ha guanyat el premi al millor torró d'Espanya. L'acte de lliurament del guardó es va fer aquest passat dissabte en el primer concurs nacional del millor torró creatiu d'Espanya, la Fira del Torró i la Xocolata de la Pedra de Gramunt. Un tast de cegues entre 5 finalistes ha elegit en primer lloc la proposta del calafellenc. El segon i tercer classificats han estat Eric Ortuño, mestre pastisser de l'Atelier a Barcelona, i Jordi Grau Lamarca, xef executiu de l'hotel Hermitage Resort and Spa de Soldeu, Andorra. I la Girada celebrarà una nova edició del Mercat de Segona Mà. El mercat tindrà lloc aquest diumenge en horari de 10 del matí a 2 del migdia a la Rambla de la Girada de Vilafranca. El Mercat de Segona Mà l'organitza l'Associació de Veïns i Veïnes de la Girada amb la col·laboració de l'Ajuntament. Hi haurà unes 100 parades i s'hi podran comprar, vendre, intercanviar o regalar tota mena d'objectes de segona mà en bon estat, com objectes de decoració, antiguitats, roba o articles de col·leccionisme. L'objectiu d'aquest mercat de segona mà és facilitar la reutilització dels objectes i productes que es troben en un bon estat. Una segona vida a un producte suposa un estalvi mediambiental i un aprofitament social.
Penedès en xarxa.
Són 12:45 i gairebé 5 minuts. La primera proposta de l'Agenda al Detall ens porta fins a Castellví de la Marca, que aquest cap de setmana celebra la 66a Festa del Mos. Ens en parla la Fanny Vivar des de Canal 20, Ràdio Lèrdola.
Avui ens acompanya la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, Núria Arnau. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Com comentava la Sílvia, aquesta Festa del Mos de Castellví de la Marca aquest any arriba a la 66a edició.
Exacte.
Un número bastant important.
Sí, sí, sembla que no, i va pujant.
Per què és tan especial aquesta Festa del Most de Castellví de la Marca?
Doncs bé, la Festa del Most, per la seva edat, no? És una festa que porta molts anys integrada al nostre municipi. Per nosaltres és molt important perquè, diguéssim, que hi destaca el producte més important de la nostra terra, que és el vi, la vinya, que actualment continua sent un dels millors atractius del municipi, no?, a nivell paisatgístic, i alhora doncs, tota aquesta festa es culmina amb aquest dia de celebració.
I quines són les principals novetats d'aquest any?
Llavors, aquest any, doncs, arrel d'una obra que està a venir en el lloc on habitualment fèiem la fira del Most, doncs, hi ha un canvi d'ubicació d'aquesta fira, i es situarà doncs, a la plaça de la Generalitat, que és just davant de l'Ajuntament.
Si et sembla, fem un repàs dels actes que comencen aquest divendres a les 7 de la tarda amb el pregó d'inauguració.
Sí, aquest divendres és la data d'obertura de la festa i a les 7, en el polivalent de la Múnia, hi ha un pregó de la Festa del Mos doncs, a càrrec del pubillatge del municipi, on ells doncs, llegiran un breu pregó. I a continuació hi haurà una presentació i inauguració de l'exposició de les col·lectivitats agrícoles al Penedès.
I com comentaves, el tema del pubillatge, què és això del pubillatge?
Doncs les pubilles i els hereus són un element molt característic d'aquí a la nostra terra de Catalunya, no? aquí a Castellví de la Marca tenen aquest origen de que on més apareixen és durant la festa del most, i sí que antigament les pubilles i hereus eren escollits pel poble, però recentment això va canviar i no és, diguéssim, una pubilla que s'escull d'entre totes les dames d'honor, sinó que tothom és pubilla i tots els nois són hereus, però sí que d'unes generacions concretes, que són els que just compleixen 17 i 18 anys de tot el municipi.
I després d'aquesta presentació venen dos actes bastant fixes.
Sí, a la que es pon el sol comencen actes més tradicionals, de folclòrics, no? I aquí doncs, els protagonistes són els diables del municipi, tant a la colla de diables, els cremats com organitzadors, com els petits cremats que també hi participen, i unes quantes colles convidades per part de cada un d'ells, els quals doncs, fan una primera timbarada que comença a 9:15 per diferents carrers del municipi, i tot seguit a 9:45 s'inicia un correfoc també pels carrers i que acaba doncs, en una patada final a dalt de tot de la Rambla.
Després a 11:45 hi ha el The Most Fest, organitzat amb els propis diables, i el dissabte comença ben d'hora amb el Roda Cellers.
Sí, el Roda Cellers és un acte que ha anat agafant rellevància gràcies al Club Ciclista La Marca, no, que són l'entitat organitzadora. Aquest Roda Cellers és una sortida que es fa pel municipi en bicicleta, on es van parant en diferents cellers. No? Llavors és una oportunitat per poder gaudir del paisatge alhora que poder fer parada a diferents cellers que elaboren amb vi i caves d'aquí al territori. No? En aquest any concret es farà parada a les caves Aymar, a les caves Giovanni, a la R de Vi a Cal Revella i a les caves Bolet. Vale? Llavors sí que cal fer una inscripció prèvia i poden participar a infants a partir de 10 anys, i bé, això ho gestiona directament el Club Ciclista La Marca.
Després, cap a l'hora del vermut i aquest maridatge amb Caram Caram a Vilamorgades, el festí un tast de territori.
Doncs sí, Caram Caram, que ens acompanya aquest any a Vilamorgades, ens permetrà fer aquesta degustació de productes singulars i de la nostra terra, no?, amb maridats amb vins i caves del Vilamorgades, caves, més ben dit. Llavors, és un acte que ens permet fer aquest gaudir de gastronomia i junt amb paisatge i els vins locals, i cada any doncs, el que sí que és important conèixer no és que des de l'Ajuntament donem oportunitat a un dels cellers del municipi que va rodant, segons un sorteig que es va realitzar fa uns anys, doncs donar l'oportunitat de fer aquests maridatges singulars, no, que són atractius i donen aquest punt de distintiu en aquell celler. Com a cosa nova també dir que en els últims anys hi ha hagut aquesta novetat, no, de que aquest maridatge es fa directament en el celler per donar més presència, no, en comptes d'en un local de l'Ajuntament.
I ja passem a la tarda, que començarà a les 4, amb una xerrada sobre la vinya i el vi a Occident, l'evolució històrica de la vitivinicultura.
Sí, aquesta serà càrrec d'un veí del municipi, del Jaume Amador, i bé, durant aquesta estoneta, abans que comenci la cercavila del most, que és el següent acte, doncs podrem gaudir d'aquesta evolució històrica, que ens ficarà en context el Jaume, i que és una persona que estima molt també tant el món de la vinicultura com de la història, no?
I com comentaves, això donarà pas una mica a la cercavila.
Exacte. Llavors, aquí, la cercavila des de l'any passat s'ha traslladat de diumenge cap a dissabte, a la tarda, i és l'acte previ a aquesta fira gastronòmica. Llavors, en aquesta fira del most, com a eix vertebrador, tenim la carrossa del pubillatge i la carrossa de la quitxalla, no?, que són la canalleta del poble de parvulari, no?, de cicle infantil, que es vesteixen de catalans i catalanetes i van dalt de la carrossa, no? I venen acompanyats també del pubillatge i de totes les restes d'entitats folklòriques. I es fa una ballada conjunta al final de la cercavila, que just és a davant de l'Ajuntament, bueno, a l'Avinguda Penedès aquest any, i des d'allà doncs dona pas a la inauguració de la Fira Enogastronòmica.
La Fira Enogastronòmica, que és un dels actes principals, que serà des de 8:15 fins a 11:15 a la plaça de la Generalitat. Què s'hi podrà gaudir en aquesta fira?
Doncs mira, en aquesta Fira Enogastronòmica, com bé diu el títol, no, és una oportunitat per poder degustar tot el que són restaurants i cellers del municipi. Pel que fa als expositors de vins i caves, que aquest any hi participen plantacions i vinyes, caves Bolet, Vilamorgades, Aymar i Can Vi, s'hi podrà degustar el vi que elaboren ells mateixos, i a nivell gastronòmic s'hi podran trobar doncs, els restaurants i bars del municipi. Entre ells hi haurà la Societat de la Múnia, el restaurant Cal Padrí, l'Hort de la Carmeta, el restaurant Molt Nostre i el Pastel Cake, que aquest any també s'estrena en aquesta fira. I a banda també sempre hi ve convidat un restaurant que té la seu, diguéssim, en algun dels municipis que toquen amb Castellví de la Marca, no? I aquest any en concret ve el restaurant Centre La Bleda, a Cal Manel, no? Llavors, bueno, aquí hi podem degustar amb vins i caves, i a banda també hi ha uns quants expositors d'entitats i d'artesans, doncs, que també ens permeten acompanyar aquesta estada aquí en aquesta fira.
I quin serà el funcionament d'aquesta fira?
Doncs bé, hi ha dos tipus de tiquets, un amb copa i un sense copa. El tiquet sense copa doncs val 10 euros i el amb copa val 12 euros, i els dos inclouen 5 consumicions que es poden gastar indiferentment amb consumicions de beguda o de menjar. El tema d'haver fet un tiquet sense copa, que aquest any és una novetat també, ho hem fet també per reduir la petjada ecològica de la fira, no?, i intentar reduir el consum d'elements, diguéssim, d'un sol ús, encara que sigui reutilitzable, no?, però reduïen això.
I també hi ha dues o tres activitats paral·leles.
Exacte. En primer lloc hi ha un espai de record, no?, on els membres que participin en aquesta fira, els participants, poden emportar-se un record a través d'un fotocall, no?, aquest espai ve patrocinat per Excavacions Che. Llavors també hi ha un espai que és més infantil, no?, que és l'Ecocarrusel, que de temàtica de vi i vinya, i llavors aquest espai el patrocina tot Consa, i en aquí doncs, els infants poden donar un tomb i passar una bona estona. Són espais gratuïts, i llavors finalment hi ha dues sessions de contacontes amb la Fada Vinosa, que és una emissària del nostre municipi. Sempre ens acompanya en aquesta festa del Most. Hi ha dos passes, un a les 8 i un a les 9, on hi ha aquest contacontes que ens introdueix en el seu món màgic.
I després d'aquesta fira enogastronòmica, la festa encara continua una mica.
Exacte, ens faltarà l'últim acte, que és la timbrada de dracs i el correfoc, que començarà a partir de 11:15 i que acabarà amb un concert de tiramissús, no? Llavors aquest acte ve organitzat pel Drac de la Múnia i hi participen bastantes colles convidades, així que serà un acte potent de foc.
I després ens queda el diumenge amb 4 actes, que és el dia més tradicional, podríem dir.
Sí, el diumenge acaba sent, diguéssim, una mica l'essència del que va començar sent aquesta festa. A les 11 tenim la missa del Most, on les pubilles i hereus fan aquesta ofrena per haver agraït doncs, a la collita que hi ha hagut, encara que aquests últims anys ha sigut més minvada, no?, per la sequera. I seguidament hi ha una mostra de ball doncs, per acompanyar aquesta sortida de missa i d'ofrena.
I al vespre, el concert i el ball.
Exacte, llavors a càrrec de la Societat Cultural La Munienca, tradicionalment s'organitza un concert i un ball a la Societat de La Múnia. Aquest concert està presidit també per el pubillatge i l'inici del ball doncs, l'enceten les pubilles i hereus, no? Llavors també és un acte bastant agraït de participar-hi doncs, per aquest goig que tenim de veure'ls en plena funció. Llavors bé, aquí acaba el que és la festa del Most de Castellví de la Marca i ens encanta doncs, agrair tota la gent que col·labora, entitats, però sobretot els patrocinadors i col·laboradors, no? I entre ells hi hauria Neu Bitècnic, XTA, FECA, Tot Consa, Grup Che i Construccions Morme, que gràcies al seu suport doncs, aquestes fires i actes poden tirar endavant.
Moltes gràcies, Núria Arnau, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, per apropar-nos a aquesta 66a edició de la Festa del Most.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall ens du fins a Subirats, on el cap de setmana passat arrencava el Sona Bé, un cicle de concerts en català pels centres agrícoles i ateneus del municipi, que us apropem anant fins a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
El Sona Bé, com comentes, és un cicle de concerts que arrencava dissabte passat a Subirats i que volem conèixer de la mà del regidor de Cultura, Fèlix Mallofré. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia. Doncs bé, molt bé. Aquí ja vam començar el cicle Sona Bé i res, ara fins al 30 de novembre tenim un concert cada cap de setmana.
Després et preguntaré per aquesta primera cita, per com va anar, però abans presentem una mica el cicle, el Sona Bé, aquesta primera edició per la gent que ens estigui seguint, que no us conegui perquè acaba de néixer a aquest cicle. Com els hi podem explicar?
A veure, el cicle Sona Bé, Subirats neix amb una voluntat política, a nivell cultural és una aposta estratègica, que llancem des de l'Ajuntament i que muntem conjuntament amb els centres i ateneus de Subirats. Des de principis del 2024 els hi plantegem aquesta proposta, ells ho agafen de forma molt positiva. Hem de pensar que Subirats és un municipi molt gran amb extensió, amb molts nuclis, i una mica els objectius que teníem era, a l'hora de muntar aquest cicle, era promocionar els centres i ateneus, difondre la importància que tenen a nivell associatiu i cultural de cada poble, donar importància al fet de fer-se soci, no?, per la supervivència d'aquests centres i ateneus, i alhora fomentar la unió entre els pobles de Subirats, no?, que ens costa molt sortir de cada un poble per anar a un altre, i l'objectiu era fomentar aquesta unió. El que ja t'he comentat, a principis de 2024 llancem aquesta proposta que les juntes dels centres i ateneus entomen de manera molt positiva. I res, nosaltres teníem clar que volíem fer un cicle de música en directe, amb potenciar també la música en directe, en català, i que alhora fos per totes les edats, no? Hem muntat un cicle que va començar el 12 d'octubre, el dissabte passat, acaba el 30 de novembre, i fem 8 concerts, un concert cada cap de setmana a cada un dels centres i ateneus de Subirats, 6 per públic adult i 2 per públic familiar.
Fèlix, et sembla si repassem una mica el que està per venir, començant aquest mateix dissabte a les 7 de la tarda al Riu de Bitllenc, Cesc Freixes, el tindreu a l'Avern?
Correcte, sí. Aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'Ateneu Agrícola de l'Avern ve el Cesc acompanyat del Víctor Nin a les guitarres i farà un repàs de la seva trajectòria, que malauradament ja ens queden pocs concerts per escoltar el Cesc, i bueno, com ens ha dit, serà dels últims concerts que farà per aquí al Penedès, així que animem a tota la gent del Penedès a venir. La setmana següent, el 26 d'octubre, coincidint amb la Festa Major de Caladi, és el primer espectacle que fem familiar, serà a les 5 de la tarda, i ve la Lali Bigut. Segueixo?
Sí, i tant. Sí, sí, sí.
Després, el 2 de novembre, a la confraria del Cava, a Torre Ramona, que aquest seria l'únic que no seria un centre o ateneu, ve l'Anna Dibori, acompanyada de l'Adrià Mort a la bateria. El 9 de novembre, al Centre Agrícola de Sant Pau d'Urdal, a les 7 de la tarda, el Miquel Gil, acompanyat de 3 músics més, ens presentarà el seu últim treball, també. El 17 de novembre a Casablanca ve el segon concert familiar, que aquest, en aquest cas és el diumenge, és l'únic espectacle que fem el diumenge, i el fem a Casablanca, sota el casal, que ve el Landry. Ja per anar acabant, el 23 de novembre, el patronat familiar de Subirats als Casots, al centre dels Casots, ve la Gemma Humet. I finalment tanquem el cicle el 30 de novembre a l'Ateneu Urdalenc, a Urdal, amb en Borja Penalba, i acompanyat del Vicent Colonques als teclats.
Veiem, com bé comentaves abans, quan explicaves una mica aquest cicle i amb aquests noms del cartell, una aposta molt forta, no?, per la música en català, per la música acústica de petit format, que no, al final, com bé comentaves a l'inici, no, és una aposta política en tots els sentits, no? Per la llengua, la cultura, i per arribar als diferents nuclis de Subirats, no?
Sí, correcte. Nosaltres, bueno, amb el tipus d'ajuntament que som, el que teníem clar era que si muntàvem algun festival, que de fet teníem ganes de muntar-lo, el que volíem fer era muntar-lo conjuntament amb els centres i ateneus. Per nosaltres no tenia cap sentit fer venir un promotor, no? I que i que aquest s'encarregués de fer un festival, encara que fos amb més diners o... Però això, per nosaltres això no tenia sentit, perquè no contextualitzava el que nosaltres entenem que és la cultura Subirats, que la fan bàsicament als centres i ateneus a cada un dels pobles de Subirats. I això, teníem molt clar que havia de ser en català, que havíem de buscar gent d'arreu del territori dels Països Catalans. I bueno, penso que ho hem aconseguit. Ens ha faltat una mica algun artista de les illes, però de cara a anys posteriors ho intentarem. I que això, no? Que el català és una part importantíssima dins aquest cicle de música.
Fèlix, les entrades per la gent que ens estigui seguint, que vulgui venir a gaudir del concert del Cesc aquest dissabte o de qualsevol de les cites que teniu fins al proper 30 de novembre. Com ho han de fer?
A veure, les entrades es poden trobar, es poden comprar anticipades. De fet, a nosaltres, com a Ajuntament, ens feu un favor si les compreu anticipades. Es poden trobar a sonab.subirats.cat. Allà també hi ha tota la informació necessària, explica una mica la història de cada un dels artistes, també explica la història dels centres i ateneus. I si no, a taquilla també n'hi hauran. També hem pensat, dins l'estratègia, aquesta política que teníem de muntar un cicle, teníem molt clar que la música havia de ser a preus populars. El fet de fer-ho conjuntament amb els centres i ateneus li hem donat un valor als socis i sòcies que mantenen aquests centres i ateneus i està a un preu pels socis i sòcies a 5 euros. Això vol dir que cada soci o sòcia d'un centre o ateneu de Subirats pot anar a qualsevol dels concerts pagant 5 euros, i la resta de persones del Penedès o d'on sigui que no són sòcies, pensem que també havien de ser igualment a preus populars i cada concert és a 10 euros.
Mm-hmm. L'objectiu, Fèlix, d'aquest cicle que neix enguany és donar-li continuïtat i que es quedi ja al calendari cultural de Subirats?
L'objectiu és aquest, sí. Hem abocat molts esforços a construir-lo conjuntament amb els centres i ateneus i hem de fer la valoració de com acabi i tot això, juntament amb la resta de juntes. Però sí, la voluntat és seguir-lo, perquè n'estem contents i els inputs que ens arriben que ens van arribar del primer concert i quan el vam presentar eren molt positius, no? Ens han arribat moltes veus d'això, que Subirats necessitava un cicle de música i que fos conjunt, no? amb centres i ateneus. Per tant, la voluntat és seguir, el que passa és que, primer de tot haurem de valorar com ha anat i això, però sí, la intenció és seguir.
I per acabar, et deixo els micròfons perquè convidis els nostres oients a que vinguin a gaudir del Sona Bé, que s'apropin a Subirats.
Doncs sí, a veure, penso que és una oportunitat d'escoltar cantautors de parla catalana, no?, d'arreu dels Països Catalans. Aquest any ja dins la cartelleria hi ha molts músics que venen del País Valencià. I res, a uns preus molt populars. Pensem que és una oportunitat bastant única trobar-ho a aquests preus, i sobretot també és important conèixer la història dels centres i ateneus, no? A quin any va començar, què s'ofereixen en aquests centres i ateneus i la importància que tenen tant a nivell associatiu com a nivell cultural a cada un dels nuclis de Subirats. Així que us animem a venir i a gaudir d'un dissabte a la tarda, que és a les 7, tots
aquí,
els concerts.
Aquí queda dit, convidadíssims tots a venir a Subirats a gaudir d'aquesta primera edició del Sona Bé. Fèlix Mallofré, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Subirats, un plaer tenir-te avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Que vagi superbé i fins la propera.
Moltes gràcies. Merci.
Ara que han passat els anys i els nous dies porten febre, des d'aquí com hem fet sempre, vull trobar-vos en el cant. Sigui ferms o amb la veu feble, cançons d'ara i per demà, de la guerra i de la mà, sense pau jo vull tempesta. Sense pau jo vull tempesta. Vindran els dies alegres, sonaran cançons d'abans, abastarem tots els somnis, que s'acabi el vi, companys. La meva sort ha sigut tenir la vida en el cap, fer que cantar-la tots junts s'assembli a la llibertat. La meva sort, la meva pau.
Amb Cesc Freixes, que aquest dissabte serà el Sona Bé, en aquesta seva segona cita a l'Ateneu Agrícola de l'Avern, acomiadem aquest dimecres el Penedès en Xarxa. Gràcies per ser-hi, que vagi bé el que queda de dia i fins demà.